Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Malestar en el sector de l'oci nocturn pel pla de reobertura que ha presentat el Procicat. Toni Penya, propietària del Sabadevidú del carrer Advocat Sideral Centre, opina que les condicions seran inassumibles per a molts propietaris de locals d'aquest tipus. Ha titllat el pla de poc realista i ha lamentat que el govern encara no hagi posat una data per la represa de l'activitat sobre la taula. Ho ha dit en declaracions avui al Cafè de la Ràdio.
Principalment no hi ha data, lo qual és com no dir res. Vale, perquè això, bueno, si no hi ha data no sabem què hem de fer i després molt difícil, o sigui, poc realista, és molt poc realista. És molt difícil a l'oci nocturn que es mantingui en aquestes circumstàncies, molt difícil.
Les principals mesures que contempla el pla passen per garantir una ventilació freqüent de les sales, la distància d'un metre i mig tant a la pista de ball com a la barra, l'ús de la mascareta mentre no es consumeixi i aforaments limitats. I encara sense data de reobertura prevista, a Sabadell eren pocs els locals d'oci nocturn en funcionament abans del coronavirus. Després d'un any, amb les llicències congelades per aquest tipus d'activitat, al març es va aprovar el nou pla. Des d'aleshores i segons les dades a les quals hi ha tingut accés Ràdio Sabadell, no s'ha demanat cap llicència per obrir un local nou.
Titulars.
Pau Durant, molt bon dia.
Bon dia, Núria.
La vacunació agafa velocitat de creuer.
Salut preveu que el mes que ve començarà la vacunació de la franja entre els 40 i els 49 anys, mentre que el mes següent s'iniciarà la immunització de la població entre els 40 i els 16. La subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, ha fet l'anunci avui a RAC1.
De 30 a 40 aquí tenim un punt, és que no sabem encara si tots els de per sota de 40 anys aniran d'alguna manera junts. Hem vist que països han fet que per sota dels 40 anys han fet ja una convocatòria més generalitzada. Perquè primer...
Sí, a partir de 40 que puguin ser de 40 fins a la majoria d'edat.
Sí, exacte. Però encara no ho sabem, perquè això encara no s'ha parlat a nivell estatal.
Prop de 63.400 sabadellencs ja tenen la primera dosi i més de 29.500 la pauta completa.
Torna el Fresca Festival després d'un any en blanc per la pandèmia.
L'edició del certamen d'estiu es farà entre el 27 de juny i el 17 de juliol. En Peyu, l'actor Alberto San Juan i la cantant catalana Bet seran els caps de cartell d'enguany. Com a novetat, l'espectacle inaugural serà un homenatge al personal essencial que ha estat en primera línia en la crisi sanitària.
La investidura de Pere Aragonès en punt mort.
Els comuns han trencat la negociació amb Esquerra i Salvador Illa reclama poder optar a la investidura com a guanyador de les eleccions del 14F. Des del punt de vista sabadellenc, el diputat socialista Pol Gibert ha dit que el pitjor escenari és anar a unes noves eleccions. Per la seva banda, Xavi Pellicer, diputat local de la CUP, ha reclamat altura de mires a Esquerra i Junts per treure la investidura endavant.
I la nova Creu Alta no tornarà a acollir públic aquesta temporada.
El Temple és un dels estadis damnificats per la decisió del govern espanyol que només permetrà el retorn dels espectadors en aquelles comunitats que es trobin en fase 1. Ara mateix només s'ajusten aquest requisit Galícia, Extremadura, Múrcia i la Comunitat Valenciana. Això vol dir que rivals directes per la salvació com el Castellón, el Cartagena o el Lugo sí podran tenir públic als seus estadis les últimes jornades.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Comencem per la previsió del temps. Jordi Mateu, molt bon dia.
Hola, bon dia. Al llarg d'aquestes properes hores els núvols han d'anar guanyant terreny. Són núvols que arribaran per l'oest del territori i que en mica deixaran el cel entremig i molt ennuvolat. Fins i tot a partir de mitja tarda ja podran deixar el cel cobert o molt ennuvolat. Aquests núvols ens portaran precipitació que arribaria per l'oest. Sobretot les comarques de la meitat oest de Catalunya serien les més afectades per aquesta precipitació, que serà en forma de ruixats d'intensitat entre feble i moderat. tramuntada de forma més dispersa, no es pot descartar que aquests ruixats arribin també a d'altres punts del país fora de la meitat oest i del Pirineu i Prepirineu, que serien les àrees amb més probabilitat de que arribi aquesta precipitació. La temperatura al centre del dia serà similar o una mica més baixa. De cara a demà hem d'esperar que els núvols quedin restringits al Pirineu i meitat est. Aquí encara hem d'esperar que continuïn creixent algunes nuvolades al llarg del dia i que es continuïn produint a punts del quadrant nord-est alguns ruixats d'intensitat entre feble i moderada, mentre que, sobretot a la meitat sud, demà hem d'esperar que predomini el sol. I això és tot el moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Comprovem com circula aquesta hora el transport públic. Marc Roca, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs en aquests moments destaquem possibles afectacions a les línies d'autobús que discorren pel carrer Fontanella i la Via Laietana de Barcelona a causa d'una manifestació. Pel que fa a la resta de la xarxa de transport públic, podem parlar de normalitat a l'àrea de Barcelona, on no hi trobem més alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, bon dia. I pel que fa a la situació del trànsit a aquesta hora, us hem de destacar les incidències a la C-59 a Caldes de Montbui, on se circula en pas alternatiu per unes obres i retencions de 2 quilòmetres en els dos sentits de la marxa. I també, a conseqüència d'unes obres, hi ha un carril tallat a la C-17 a Mollet del Vallès en direcció a Barcelona. També s'estan fent obres a l'autovia A2 a l'altura de Lleida en direcció a Saragossa. Hi ha trànsit intens en els dos sentits de la marxa i la circulació, a més, es desvia per la calçada en sentit contrari. Passant 6 minuts a 2 quarts, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Els propietaris de locals d'oci nocturn de Sabadell no veuen factible la reobertura dels negocis amb les condicions aprovades a les últimes hores pel Procicat. La ventilació, l'obligatorietat de mantenir una distància de 1,5 metres entre clients i no consumir ni a la pista de ball són aspectes que superen els promotors de l'oci nocturn. De fet, consideren que suposarà una inversió tant en infraestructura com en personal que no poden assumir després d'un any tancats i sense ajudes complementàries. I a més, lamenten que el pla de reobertura Pau no vagi acompanyat d'una data.
Exacte. De fet, alerten que per omplir neveres i introduir els canvis pertinents en els seus locals necessiten un marge de temps que no saben si tindran. En tot cas, logística al marge, lamenten que no estan en condicions de reprendre l'activitat com si no hagués passat res, després d'un any sense ingressos i de donar de baixa diferents serveis. Així ho ha apuntat la propietària del local Sabadell del centre, Toni Penya, en declaracions al programa El Cafè de la Ràdio.
No podeu imaginar el que és no ingressar durant un any i pico. Res. I només pagar, i pagar, i pagar, i pagar, i pagar. Si no obrim, quan més estiguem en obrir, més difícil serà reobrir. Mantens el negoci perquè no tens una altra sortida i perquè has invertit allà tota la teva vida i necessites viure d'ell. Però el primer pensament és no obrir mai més, perquè és que no saps ni recuperar-te d'això, serà gairebé impossible.
En aquest sentit, Toni Penya només veu una sortida per tornar a reactivar l'oci nocturn, acompanyar el pla de reobertura d'ajudes a fons perdut per part de les administracions públiques.
Doncs que vinguin amb més ajuts. Quan vinguin ajuts per poder pagar-lo. Els ajuts van arribar molt tard i només, d'entrada, de moment només ha vingut un. I ja s'ha gastat en pagar la gestoria, la llum, l'aigua, en pagar la seguretat social, l'autònom...
El pla de reobertura de l'oci nocturn arriba a Sabadell en un moment de replantejament d'aquest tipus de negoci. Des del 2018 fins ara han anat tancant totes les discoteques i bars musicals de l'antiga zona hermètica i durant un any es va suspendre l'atorgament de noves llicències. Des del març la ciutat compta amb un nou pla de regulació de l'oci nocturn. De moment, però, ningú ha sol·licitat obrir un negoci d'aquest tipus a Sabadell.
I mentrestant el procés de vacunació pot fer un tomb a partir del mes de juny. El Departament de Salut començarà a inocular la franja d'entre 40 i 49 anys el mes que ve, mentre que el juliol s'iniciarà el procés amb els menors de 40. Això ho ha afirmat la sotsdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, en una entrevista a RAC1.
Normalment seria a mitjans de juny.
No ho sé, igual anem més ràpid, potser que anem més ràpid, però calculem que al mitjans de juny aproximadament ja començarà la franja aquesta de 40-49, perquè a nosaltres es passa una cosa, i és que la franja de 50-59 hi ha més d'un milió de persones, més d'una comunitat autònoma sencera la tenim només en aquesta franja. Per tant, tenim encara força feina que fer en 50-59, que l'han obert d'una manera general des del dilluns.
També ha dit que a partir de dilluns es reprendrà la immunització dels col·lectius essencials, com ara mestres, que no han rebut la primera dosi encara.
Alhora, Cabezas ha indicat que tan bon punt hi hagi una decisió sobre com s'ha de completar la pauta de vacunació a les persones menors de 60 que van rebre AstraZeneca, es programaran les cites.
Tot plegat en un moment en què la gent vacunada a Sabadell va a l'alça.
A dia d'avui ja hi ha 63.386 sabadellencs amb la primera dosi i 29.531 amb la pauta completa. Una vacunació que ha permès buidar les UCI de pacients d'edat avançada. Per contra, els nous ingressos són de gent cada cop més jove. La coordinadora de la UCI del Taulí, la doctora Cristina Fortià, ha fet aquesta afirmació al programa Tot es mou de TV3.
S'està veient l'eficàcia, no, de la campanya de vacunació en la franja d'edat vacunada, doncs, no, a residències pràcticament l'existència de contagis ja és molt anecdòtica i, per tant, aquests pacients no emmalalteixen i, per tant, no arriben als centres sanitaris ni a la UCI ni enlloc. I a mesura que va avançant, doncs l'edat també, jo crec que estem veient gent més jove perquè la franja d'edat més avançada ja està protegida i no es contagia.
Per això Fortià ha demanat prudència i responsabilitat per frenar la propagació del virus. Avui la velocitat de contagi a Sabadell continua al 0,92, mentre que el risc de rebrot es manté als 203 punts. En canvi, la incidència acumulada 14 dies ha baixat lleugerament als 218 casos per cada 100.000 habitants. En les últimes 24 hores s'han detectat 32 positius més, però no hi ha hagut cap defunció, de manera que els contagis des de l'inici de la pandèmia s'eleven als 18.901 i les morts a les 554.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
La Roureda tindrà 150 pisos per a gent gran i protegits. Es tracta del futur nou complex del nord que l'Ajuntament va presentar ahir a la tarda en un acte al barri. En total, el projecte inclou en una primera fase dos grans edificis destinats a la gent gran i amb 50 habitatges de lloguers assequibles per augmentar el parc públic.
El nou complex, i mirar l'experiència ja existent al Parc Central o Sant Oleguer, s'ubicarà entre els carrers Real, Pàger i Costa Bona, al costat d'on comença la Ronda Oest, en 3 hectàrees de terreny que ara són un solar. El consistor i ha detallat que en una primera fase es construiran fins a 50 pisos d'entre 49 i 69 metres quadrats, amb preus de lloguer dels 277 als 455 euros mensuals, a més del complex per gent gran. Eloi Cortés és el regidor d'habitatge.
Aquí és una mica condensada, doncs, home, l'experiència de Vimosa de 50 i escaig d'anys construint habitatges, no? L'experiència dels professionals que tenim, tant urbanisme com a Vimosa, desenvolupant, perquè no és només un edifici, és desenvolupar i ordenar tota la zona, no? I per tant al final generant un espai de qualitat, com dèiem, per la gent gran, amb unes qualitats que si coneixeu els altres complexos, doncs ja sabeu com, o ja us podeu fer una idea de com seran millor, perquè doncs el que fem és agafar tot el que ja tenim i millorar-ho.
La remodelació inclou fins a 4 blocs més en una segona fase. En total, el 33% del sòl l'ocuparan edificis i la intenció dels seus impulsors és que tingui un 66% de sòl públic en parc urbà. El projecte té un cost estimat per la primera fase de 27,8 milions d'euros i en total de 104 milions. Per això l'Ajuntament espera que amb l'ampliació de capital de Vimosa, uns 10 milions d'euros, i el finançament extern que es pugui sufragar l'operació sigui gràcies a fons europeus o de la Generalitat.
Continuem endavant explicant-vos el cas d'un veí de Sabadell de 40 anys que manté un grup de gats d'entre 25 i 40 exemplars en condicions insalubres a casa seva. Es tracta d'un cas de síndrome de Noé, un home amb poca salut i que necessita atenció social i que tampoc no té familiars que se'n puguin ocupar. El trastorn per acumulació d'animals genera molèsties al veïnat per les males olors, però també per les constants baralles entre els felins.
Des de fa 5 anys, aquesta persona allotja els felins sense cap vigilància ni control. De fet, no els considera seus. L'home col·labora amb les associacions perquè entrin a endur-se i cuidar els gats i no hi posa cap pega. Per Quino Cordero, president i voluntari de ProGat Sabadell, ha faltat organització i recursos.
El problema ha sido un poco la falta de organización y la falta de recursos para buscarle un lugar a los animales, porque son gatos muy especiales. No es un gato doméstico y tampoco es un gato salvaje. Es un gato que actualmente se denomina un gato mix, que quiere decir que es un gato que nunca ha vivido en la calle, o sea que necesita cuidados humanos. No se pueden reubicar en una colonia de gatos salvajes porque no saben buscarse la vida, como un gato salvaje, ¿no? Buscarse la vida no me refiero a comer, sino no sabe lo que es un coche, no sabe lo que es el contacto con otros gatos que no sean de su colonia.
Es tracta d'exemplars molt traumatitzats que conviuen amb gats morts al seu voltant, com els que es van retirar en l'última visita a l'habitatge. L'Ajuntament ja ha facilitat l'accés, coneix el cas des de fa temps i mira de consolidar les solucions. A Progat creuen que cal trobar un lloc als animals i pensen que a Sabadell hi hauria d'haver un refugi per gats de tipus mixt.
Més notícies en format més breu. La Universitat Autònoma de Barcelona encapçala el segon dia de vaga estudiantil per exigir millores en les condicions.
És el segon dia d'aturada estudiantil al campus de Bellaterra i avui s'hi han sumat la resta d'universitats públiques catalanes. Ahir ja va haver-hi mobilitzacions a l'Autònoma per impedir-hi l'accés. S'estima l'adhesió a la vaga en un 98% de l'alumnat que ahir tenia classes presencials. Cristina Cambó, portaveu del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, n'ha parlat avui al Cafè de la Ràdio.
Pel que fa a la presencialitat al campus, hi ha hagut un seguiment del 98% de la vaga, tant ahir com el rato que portem avui a l'Autònoma.
Seguiment del 98%?
Sí. Els problemes ens hem trobat a la Facultat de Ciències perquè hi havia programat les pràctiques de laboratori d'assistència obligatòria i que compten nota i que no s'han aplaçat.
Les demandes dels estudiants passen per un major ús del català a les aules, la implantació de protocols feministes i l'equiparació de preus de graus i màsters.
La policia municipal ha detingut un home que conduïa sota els efectes de l'alcohol i que havia col·lidit amb diversos elements de la via pública.
Els elements danyats han estat dos senyals de trànsit i un semàfor. Els agents van sotmetre el conductor de 64 anys a una prova d'alcoholèmia que va donar un resultat de 0,64. L'home va resultar il·lès i els fets s'han produït aquesta mitjanit.
Passa un minut de 3:15, obrim el bloc cultural. El Fresc Festival torna als jardinets de l'Espai Cultura després que l'any passat se suspengués arran de la pandèmia.
He pintat l'horitzó per sanar les penes. Tant de bo que aquest mal...
Un altre dels espectacles destacats és a Mar d'Alberto San Juan, que acaba de guanyar un Goya i un Gaudí per la pel·lícula sentimental de Cesc Gai.
L'espectacle inaugural a càrrec d'en Peyu també serà una nova incorporació respecte al programa de l'edició anterior. Precisament, la primera funció servirà com a homenatge al personal sanitari, com ha destacat el director de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, Joan Carles Sunyer.
Som, evidentment, molt presents, doncs, la feina que han fet totes aquestes persones ha sigut importantíssima, essencial, perquè la resta, més o menys, tot i la normalitat, poguéssim gaudir d'aquests serveis bàsics essencials, doncs, que són necessaris per el teu dia a dia. I hem cregut important, necessari i interessant, doncs, tornar a reconèixer la feina i la tasca que han fet, doncs, tot aquest personal essencial, i per tant aquesta obertura del festival, doncs, la dedicar amb ells i seran convidats a gaudir d'aquesta obra del Peyu, del Gallardo Espanyol, que encetarà el Fresc Festival d'enguany.
De fet, la quarta edició del Fresc Festival estarà molt marcada per la pandèmia. De moment és amb unes mesures de seguretat que podrien anar canviant si la desescalada ho permet. La programació completa del Fresc Festival es donarà a conèixer la setmana que ve. No obstant això, Sunyer ja avança que conviuran al programa alguns dels espectacles suspesos en l'edició anterior amb les novetats.
Jo vull fer-ho amb tu, jo vull fer-ho amb tu.
I arriba finalment la festa de la primavera aquest diumenge a la Masia de Can Deu. Tots els actes s'hauran de seguir a través de les xarxes socials, però a la tarda 500 persones, 500 afortunats, han pogut comprar una entrada per anar al concert del Pot Petit.
És el drac, rac,
rac, rac,
és un drac valent,
rac, rac.
Hilari Teixidor, gestor de l'Espai Natura, ha repassat el programa al Cafè de la Ràdio les diferents activitats que s'hi podran veure.
Els tallers de natura, visita la granja, visita al museu, activitats de descoberta de la natura, tindrem els falconers del FAI, que faran una exhibició de vol d'aus rapinyaires, uns buscadors que ens deleitaran fent escultures amb motoserres, han preparat el que seria una exhibició o una demostració del que són els gossos de natura, de com condueixen els ramats.
Es repeteix la fórmula de la festa de la tardor. Les gravacions de les activitats també quedaran disponibles al canal de YouTube.
I a l'Espai Cultura, demà a les 5 de la tarda, s'obre l'exposició Més enllà de les trinxeres, on romandrà un parell de mesos. Es tracta d'un muntatge que arriba procedent del Museu d'Història de Catalunya. Són fotografies d'Alec Wineman, un jove britànic de 23 anys que es va inscriure a la Unitat Mèdica Britànica per venir a ajudar la República durant la Guerra Civil. Delícia Burcet, directora de l'Espai, explica què contenen.
A partir d'un arxiu de fotografies d'aquest senyor, de l'Alec Wyman, que va fer durant la Guerra Civil, es va fer un recull, una selecció de 150, que són les que es mostren en l'exposició, en què es pot veure la vida a Catalunya, a la Barcelona revolucionària, rere les trinxeres, en els pobles, durant la Guerra Civil, més enllà de les trinxeres.
En aquesta rereguarda, Weinman feia de conductor d'ambulàncies, però sempre portava amb ell la seva càmera Leica. En un dels apartats hi veureu retratats voluntaris internacionals, sobretot de l'àmbit mèdic.
I la figura de Campanyà, el fotògraf de la Guerra Infinita, s'exposa al MENAC amb les fotografies que mai va voler ensenyar. El periodista sabadellenc Plàcid García Planas és un dels tres comissaris de l'exposició, conjuntament amb l'historiador Arnau González Vilalta i el net de Campanyà, Toni Moner. La mostra està dedicada a una de les figures fotogràfiques del segle XX a Catalunya, amb el llegat de la capsa vermella.
L'inici del projecte neix amb la troballa de 5.000 fotografies inèdites del conflicte bèl·lic de la Guerra Civil a casa de la família Campanyà el 2018 i en van fer un llibre. Ara han organitzat aquesta exposició per ensenyar al públic el seu llegat. Per García Planas, la seva trajectòria es divideix en tres etapes: una inicial de formació, l'esclat de la guerra i el trauma que aquesta va provocar. Com ha explicat al Matí, una etapa de conflicte que el va marcar profundament.
Què fotografia el Campanyà? Un país amb guerra. El seu país amb guerra. I això es nota, no?, amb tot amb la seva mirada, amb l'amplitud de la seva mirada. És un, clar, ell era, pensem, era republicà, catalanista, però catòlic. És el personatge ideal per rebre totes bandes. Llavors el rep de totes bandes i fotografia totes bandes. D'alguna manera jo crec que el Campanyà és el, sempre ho dic, el país fotografiant-se a si mateix.
Unes fotografies que el 1989, pocs mesos abans de la seva mort, Campanyà encara es negava a mostrar en públic. Un regal que ara sí es pot veure al Museu Nacional en aquesta exposició fins al 18 de juliol. Una història que culminarà en un documental que emetrà el Sense Ficció de Televisió de Catalunya el pròxim dia 1 de juny.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
L'altre dia vam retallar un punt en respecte a la salvació i sabem que sumant de 3 estarem molt més a prop.
Crec que aquesta setmana tots els pensaments que venen són el partit de dissabte, que serà molt complicat, i a veure com el traiem.
Un equipo joven que tiene mucha calidad, mucho desparpajo y sobre todo compite muy bien. Si llevan 45 puntos y estarán en lo más alto, por algo será.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tens ganes de que la banca canviï? Vine a la plaça d'11 i uneix-te a la primera comunitat fintech de Catalunya. Aprèn, comparteix i organitza't. Registra't i entrant a comunitat.11.cat. Tot comença a la plaça 11.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
7 minuts per arribar al punt de les 2. Obrim plana política per explicar-vos que la CUP defensa que l'acord polític amb Esquerra i Junts és possible si se centren, això sí, en negociar estratègies polítiques i abandonen les tàctiques partidistes. En canvi, des del Partit dels Socialistes pronostiquen el fracàs d'un nou govern independentista i aposten per un nou tripartit liderat per Salvador Illa, que va guanyar les eleccions.
El diputat sabadellenc dels anticapitalistes Xavi Pellicer assegura que la CUP no està preocupada per les cadires i que només busquen fixar les bases per avançar en la millora dels drets socials i el procés independentista. Són declaracions del Cafè de la Ràdio.
Si és una qüestió d'estratègies polítiques i d'eines polítiques i de posicions, espais, llocs de coordinació, es pot resoldre. I s'ha de resoldre. De fet, tenim la responsabilitat de fer-ho. Si entren altres qüestions que són ja del que podem anomenar metapolítica o aquests interessos partidistes o aquesta qüestió d'hegemonies, doncs clar, aquí ja se'ns escapa si hi ha solució, si la solució és possible i si això és el que s'ha de fer.
Des de la CUP consideren que una repetició electoral seria decebedora i penosa, ha dit textualment, i creu que no aportaria canvis en els resultats del 14 de febrer. Ahir les tres forces sobiranistes van arribar a un acord de mínims amb 4 punts per començar a desencallar la investidura.
Els socialistes, però, reclamen el seu dret a intentar formar govern i allarguen la mà esquerra.
El diputat sabadellenc i tinent d'alcaldessa a la ciutat, Pol Gibert, demana als republicans que abandonin l'estratègia independentista i formin un govern d'esquerres. També ho ha dit el Cafè.
Nosaltres vam apostar per un govern amb els comuns inicialment, amb el suport extern d'Esquerra Republicana, però que estem veient, òbviament, que Esquerra Republicana tria per una altra opció, que no té futur, que estem veient que no té cap manera d'encaix, i per tant doncs, seguim aquest bucle de responsabilitat i que ens porta doncs, a no tenir un govern i que ens aboca eleccions, desgraciadament.
Gibert ha demanat que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, permeti al candidat socialista Salvador Illa presentar-se a un debat d'investidura.
I a tot això, aquest matí els comuns han decidit trencar les negociacions amb Esquerra, així ho ha anunciat la presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, durant la sessió de control al Parlament. La líder d'En Comú Podem ha asseverat que no tornaran a seure's a negociar amb els republicans mentre no garanteixin que Junts quedarà fora del govern. A la rèplica, Pere Aragonès ha dit que cal explorar totes les possibilitats i ha insistit que cal generar consensos. Mentre els partits continuen negociant o no, quan falten 2 setmanes perquè s'esgoti el termini per escollir president, el CIS ha elaborat una enquesta sobre les preferències dels catalans per liderar la Generalitat.
L'opció preferida pels encastats seria un tripartit format per PSC, Esquerra i Comuns amb un 31,2% dels vots. En canvi, un govern independentista només ha rebut el suport del 23,2%. Només un 5,7% apostarien per un govern d'Esquerra en solitari. En canvi, quan es pregunta sobre què creuen que passarà, més de la meitat considera més probable que acabin governant els sobiranistes.
Operació contra la corrupció a la Comunitat Valenciana.
La UCO ha detingut el subdelegat del govern a València i extinent d'alcalde per presumpte cobrament de comissions, Rafael Rubió i Alfonso Grau, que han estat detinguts en el marc de l'operació Azut, que investiga el suposat cobrament de comissions a canvi d'adjudicacions a l'Ajuntament de València.
Continuen els atacs d'Israel a Gaza. El balanç provisional en aquests moments és de 74 morts i més de 400 ferits.
Una violència que també s'ha traslladat als carrers amb enfrontaments entre jueus i àrabs. Des dels estaments internacionals es veu amb preocupació aquesta nova escalada de la tensió a la zona. Els Estats Units han tancat files amb Israel i han impossibilitat que el Consell de Seguretat de les Nacions Unides aprovés una declaració cridant a les dues bandes a aturar les hostilitats.
La contraportada.
Mireia Vilapuig i Sílvia Ricard són 2 actrius sabadellenques que participen a l'últim gran èxit de Netflix, El Inocente.
Te llamas Mateo Vidal. Nunca pensaste que un hombre podría volver a nacer 2 veces. Pero tú lo hiciste.
¿Embarazada?
Sí, de 4 semanas.
Pues si nos vamos a mudar, mejor que sea pronto, antes de que me empiece a crecer la barriga.
Siempre me pareció extraño cómo reapareció Olivia en tu vida.
Olivia, Olivia, ¿estás ahí?
No puede ponerse.
¿Por qué no puede ponerse?
Eso tendrá que contártelo ella.
El destino.
Otro accidente.
Si bé és cert que tenen papers molt petits, gairebé de figurants, les 2 actrius formen part d'un projecte que han vist milions de persones a tot el món i que s'ha mantingut el número 1 de Netflix Espanya des de la seva estrena ara fa 2 setmanes.
Sílvia Ricard ha explicat que van gravar la sèrie fa més d'un any i que no la van avisar que arribava el dia de l'estrena, així que se'n va assabentar per la gran quantitat de missatges que va rebre de persones que la van veure a Netflix fa un parell de dissabtes.
Clar, jo vaig gravar i com que me'n vaig oblidar, i el dissabte passat, que plovia, acabaven d'estrenar la sèrie, jo no estava al cas, ni molt menys, i aquell dia de pluja tothom devia estar al sofà mirant El Inocente, perquè em van començar a arribar whatsapps, no?, de molta gent. Escolta, que t'hem vist, i pensava, ostres, una altra, i una... Clar, clar, aquestes coses tenen una repercussió molt, molt bèstia.
En el seu cas fa un paper secundari de monja, mentre que Vilapuig interpreta una cangur que incideix més en la trama. La sèrie de 8 capítols explica diverses històries entrelligades que giren al voltant de Mateo Vidal, interpretat per Mario Casas. Una vida marcada quan va matar un jove per accident en una baralla. Un passat que ara sembla tornar implicant la seva actual parella, amb qui estan a punt de tenir un fill. Malgrat sortir en una sola escena, Ricard recorda el dia del rodatge.
Vam estar un dia... clar, tot és molt lent, entre que arribes, això que diuen de que al cinema et paguen per esperar, és bastant cert, perquè t'esperes, et maquillen, t'esperes, et pentinen, t'esperes, i després, doncs, t'aproven la roba, que és anar un dia abans a Barcelona a provar-te doncs, el vestuari, i llavors comença doncs, el rodatge i es repeteix unes quantes vegades, i van ser unes quantes hores, sí, sí.
A la sèrie també hi apareixen José Coronado, Alexandra Jiménez o Miqui Esparvep. Tots els capítols ja estan disponibles a Netflix. Malgrat el seu èxit, la plataforma no aposta per produir una segona temporada.
Doncs fins aquí el Notícies Migdia d'avui que hem fet amb el Toni González a les vies de so i el Víctor Huerta a la redacció. Ara tota la informació esportiva a l'Hotel Suís, per cert, amb moltes últimes hores. Avui amb el Pau Vitori. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.